manera, el partit de Petro tindria uns 25 escons. Són les 12 i 4 minuts, amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio. A Eivissa i Formentera, 93.7. El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur.
Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al Dia Eivissa i Formentera. Avui és dilluns 9 de març i avui, com fem sempre per començar la setmana, posem l'actualitat en comú. Ara mateix saludarem a les persones que avui ens ajudaran a enriquir aquest debat i completarem el programa d'avui, com fem habitualment els dilluns també, parlant amb en Pepo Rubio, el redactor de Ràdio Illa, perquè ens expliqui tot allò que ha estat notícia a la Pitigusa del Sud en els últims dies. I per tot això i molt més, ja tenim aquí a la nostra companya Nieves García Gálvez. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Tenim en Pablo Morganti al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella. I quan són les 12 i 5 minuts abans de tot això, és el moment de posar-nos al dia. Avui Nieves, comencem la repassada a l'actualitat parlant del moviment feminista que ha tornat a sortir als carrers de les Illes amb motiu del 8M, Dia Internacional de les Dones. Centenars de persones han rebutjat el retrocés de drets i la violència contra les dones a les Pitiuses.
Sí, a Eivissa la concentració va plegar ahir al voltant de mig miler de persones al passeig de Vara de Rei. La desfilada pels carrers va ser substituïda per una cacerolada i batucada al passeig, que va culminar amb la lectura d'un manifest en què es parla del perill en el retrocés dels drets adquirits davant l'avanç dels discursos d'ultradreta. Sentim Maria Cardona, portaveu de la Comissió 8M d'Eivissa, i Beatriz de Astorza, una de les manifestants.
Hem sentit com una mica contraprogramades pel tema de la cursa de la dona. Crec que pensem que potser no calia ficar-la a l'hora que havia de ser l'hora de la mani. I, bueno, i al final ens hem trobat una mica de traves institucionals i hem optat per, bueno, sortir al carrer, tot i així, i fer una concentració.
Estem en un context social i polític molt complicat, on els discursos d'extrema dreta i els discursos contra les dones i contra molts col·lectius o, no, estan avançant els discursos d'odi, i és superimportant, i potser més que fa 4 anys, sortir al carrer.
I a Formentera, un centenar de persones van participar a la concentració convocada a la una del migdia. L'associació FIGA va fer una intervenció artística i també es va fer lectura del manifest. Dolores Fernández Tamargo, presidenta de l'Espai Dones, explica algunes de les reivindicacions. L'escoltam.
Más que nada eso, coeducación, violencia digital y la ley de violencia vicaria. Y luego también exigimos al Gobierno Balear que, como por la coeducación, que renueve su plan de coeducación.
De fet, ara tindrem l'oportunitat de parlar més àmpliament amb la Dolores Fernández Tamargo de l'Espai Dones de Formentera, la secció d'en Pepo Rubio, però ara canviem d'assumpte i parlem de transport aeri, perquè eivissencs i menorquins es queixen d'una pujada en el preu dels vols interilles. Lamenten sentir-se especialment agreujats quan han de viatjar entre aquestes dues illes, un fet que afecta centenars de persones de les Illes Balears que es desplacen per motius de feina.
Sina Núria és menorquina, però viu a Eivissa des de fa 28 anys. Darrerament assegura que ha notat un augment en el preu dels vols interilles. En el seu cas, a més, aquesta pujada es multiplica per dos en no haver-hi un vol directe entre Eivissa i Menorca en tot l'hivern. Escoltam.
Jo trobo una vergonya, pues, que per anar d'Eivissa a Menorca tingui que pagar jo 358 euros, que amb el descompte resident em pag 93,70, avui per avui. I com a resident a les Illes Menors, considero que haurien de tenir unes tarifes adequades perquè no se'm en vagi mig salari.
Una pujada en els preus que es fa especialment notable si es pretén viatjar en cap de setmana. Escoltam alguns dels afectats.
Y cada dos por tres estamos viajando aquí a Menorca o a Eivissa y hemos notado bastante la subida.
Antes, més o manco, te sortia uns 40-45 euros el bitllet i es ve que ara anar a Palma ja t'acosta 50 o 60.
Ha costado 70 euros cada uno, ida y vuelta, con residente.
Són centenars els eivissencs i menorquins desplaçats afectats per aquesta manca de connexió directa entre ambdues illes.
és molt, no sé, molt significatiu que vols viatjar a la península i et costa molt menys que viatjar entre illes. És a dir, crec que s'hauria de fomentar més el turisme nostre entre illes nostres.
Si comparam el que passa a les Illes Canàries, veiem que tenim una diferència bastant important.
Els usuaris demanen a més vols directes entre Eivissa i Menorca també a l'hivern.
I doncs ens sumem en aquesta petició i acabam avui parlant d'obres nieves perquè el Consell de Formentera ha iniciat les feines de repintat i actualització de la senyalització viària al nucli de Sant Francesc. L'objectiu és millorar l'ordenació del trànsit, reforçar la seguretat viària i actualitzar els espais d'estacionament del centre d'aquesta localitat.
Sí, el passat dilluns van començar les feines per repintar la senyalització horitzontal a tot el nucli urbà de Sant Francesc. Javier Serra és conseller d'Infraestructures, l'escoltam.
I també dins d'aquest repintat hi ha la millora que nosaltres ens vam comprometre amb els vecins del carrer Pla del Rei.
En el carrer Pla del Rei es reorganitzaran alguns espais reservats per càrrega i descàrrega per millorar així la convivència entre l'activitat comercial, la mobilitat i el veïnat. Escoltam alguns dels vecins.
El incivisme de la gent que aparca a zones que no té que aparcar arriba a un punt que el camió col·lapsa tot el carrer i hi ha vegades que es fan cues que travessen el carrer de banda a banda.
Si insistiu, es col·lapsa una miqueta perquè la gent, ja et dic, va una miqueta loca i tal, però bueno, si és tot que per millorar i tal, endavant.
La intervenció preveu l'actualització de la totalitat de la senyalització horitzontal del nucli, incloent-hi passos de vianants, zones d'estacionament i altres indicacions viàries. L'actuació té un cost aproximat de 40.000 euros i un termini d'execució previst d'unes dues setmanes que es pot allargar depenent de les condicions meteorològiques.
I d'on estarem pendents? Nieves, moltíssimes gràcies.
Fins després.
Després t'escoltam. Són les 12:10, gairebé ja les 12:10. Nosaltres ara farem una aturada per la publicitat. Dos minutets, anem agafant posicions aquí a l'estudi i començar amb la tertúlia d'actualitat aquí a IB3 Ràdio. Fins ara.
IB3 Ràdio és diversitat. Alba Torrents, campiona d'Europa de bàsquet.
S'ha obert un camí per anar cap en aquesta igualtat. He tingut sort. Sabem que no tot passa d'un dia per l'altre, però que aquest objectiu estigui més a prop que només en fora. La igualtat és el partit clau. Continuem obrint camí.
Institut Balear de la Dona. Govern de les Illes Balears.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara!
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre, IB3 Ràdio. Al dia, a Eivissa i Formentera, amb Laura Tur. En comú.
13 minuts, ja tornem a ser aquí. Estava escoltant El Dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, un poc més i no començàvem a la tertúlia. Estàvem aquí a la pretertúlia, se mos estava allargant la cosa i hem hagut de dir, vinga, va, prou. Ara comentarem a micro obert totes aquestes coses. Esperança Marí, filòloga, escriptora, exdiputada al Parlament de les Illes Balears. Molt bon dia.
Molt bon dia i salut.
I salut sempre. Tenim a la doctora en Ciències Biològiques, Antònia Maria Siré. Molt bon dia, també.
Molt bon dia. I força feminista.
Ah, val. Ui, que per poc Esperança pensava que anava a dir força una altra cosa.
Jo també.
Tenim l'exdirector insular de Turisme i vicepresident de la Plataforma Sociosanitària d'Eivissa, Vicent Torres Benet. Molt bon dia.
Molt bon dia.
I res, ja preparadíssimes per posar en marxa la tertúlia d'avui. I com ha dit n'Antònia Maria, ja ens ha fet aquí un petit spoiler. No sé quin seria el terme correcte per dir spoiler en català i reduir progressivament els anglicismes, Esperança, que
crec
és un objectiu.
Crec que aniria bé.
Sí.
Un petit avançament.
Bé, un petit avançament, exacte. M'agrada. Volem començar el programa d'avui posant damunt la taula aquesta jornada reivindicativa del 8M. Ho feim poques setmanes després, a més, d'aquest brutal atac masclista a una dona a Sant Antoni, una dona que es manté ingressada a l'UCI a hores d'ara. I el lema d'enguany era justícia, drets i acció. Mig miler de persones es van concentrar en comptes de la tradicional manifestació als passeig de Salamera. Seguirem parlant d'aquesta jornada, però aquesta era la petita pinzellada que ho feim quan encara tots estàvem colpits per aquest brutal atac masclista. Antònia Maria, ja que tu has fet aquesta proclama, comença tu, per favor.
Sí, bé, ahir vàrem celebrar el 8 de març, que és una celebració que encara crec que l'hem de seguir mantenint en tota la fúria que siguem capaces, totes les feministes, que puguem tirar en endavant. Perquè no hi ha res guanyat. No tenim cap dret que no pugui tornar endarrere. I una de les coses que ho demostra és aquest degoteig continu de víctimes que hi ha sobre la violència de gènere, que resulta que està repuntant. Resulta que cada vegada n'hi ha més, perquè hi ha un discurs social que està començant a estar damunt la taula que fa mal. I és un discurs social que tornen darrere a temps molt antics i això té conseqüències. I aquestes conseqüències acaben portant les dones cap als hospitals i acaba fent-nos mal en els nostres drets més elementals.
Moltíssimes gràcies, Esperança Marí.
Estic d'acord, vull dir, un dels punts que ella reivindicava i que pens que ens agermana amb la reivindicació que es puguin donar a nivell general, a nivell europeu, és el de lluitar contra la violència de gènere, que encara, diríem allò, és una d'aquestes xacres que es compta de minvar va augmentant. Jo pens que la violència de gènere és un punt fonamental, però que no hem d'oblidar altres temes i que a vegades pens que fem unes reivindicacions sempre tan, per dir-ho així, tan europees, que jo trobo a faltar llavors també que hi hagi alguns punts que ens facin també reivindicar coses que tenim a nivell local i que tenim en el nostre abast. Perquè, clar, lluitar contra la violència de gènere és universal i hem d'anar per totes. De la mateixa manera que està també ara adverteixen molt dels retrocessos que podríem tenir amb aquests avanços de la ultradreta. Correcte, són advertiments, en aquest cas. Ho trob bé. Però, a veure, a nivell local també trob a faltar que podríem fer algunes reivindicacions. Tenim tota una sèrie de col·lectius de dones aquí a Eivissa mateix, sense anar més lluny, en què no estan en igualtat de condicions en la resta de les persones d'Eivissa. I vull parlar de persones, en aquest cas, lluitar amb totes les persones que creiem amb una igualtat d'oportunitats, crec que hem de treballar. I tens el col·lectiu de dones sud-americanes, que venen aquí a treballar i que estan en uns horaris infernals. O el col·lectiu de dones migrants, vull dir, del Magrib, perdó, que estan a casa seva. Vull dir, tenim aquests, només per posar exemple, amb aquests dos col·lectius ja hauríem de tenir fer-hi referència, fer-hi propostes actives de com facilitar-los també aquesta igualtat d'oportunitats. Com podem fer que les dones sud-americanes banyin l'escola d'adults? o les magravines. Això seria precisament una de les coses que jo trobo a faltar. Potser he parlat molt. Però, saps, són que a vegades anem amb unes reivindicacions que és cert, vull dir, són les mateixes que tenen a Barcelona i que tenen a París i que hem de ser-hi, perquè la igualtat d'oportunitats i la lluita de les dones per tot igual. Bueno, hi ha bandes que es mostren molt pitjor. Però, vull dir, que no s'han d'abandonar. Però també hem de mirar de treballar també en el lloc que estem.
Vicent Torres, Benet.
Estic totalment d'acord i no tinc gaire més que afegir, però sí que és cert que aquesta jornada no es pot deixar en una jornada festiva, sinó que sigui una jornada de reivindicació. I cada vegada, desafortunadament, tenim més fronts oberts i això vol dir que es té que reivindicar més. Però també es té que fer molta feina i jo, en aquest cas, com a home, tinc que dir que els homes també es tenen que sumar a aquesta reivindicació perquè hi ha un element cultural i educatiu important i és el que tu ensenyes en els teus fills. I si no se donam una educació encaminada en aquesta igualtat, doncs no pujarem mai els escalons que pertoquen. I l'altre dia mateix sortia una notícia que deia que a part de la incidència, com molt bé deia en Antoni, que han augmentat moltíssims casos, tenim cada vegada menys dones que ocupen llocs, és a dir, ha baixat el nivell de dones que ocupen llocs de direcció. Vull dir, que estan fent? S'està empitjorant el tema. Per tant, allà que s'hi treballa moltíssim, sobretot amb educació, no només, com deien Esperança, a col·lectius en concret, sinó a les escoles allà que s'hi hagi fet moltíssima incidència. I aquí ho ha de fer tothom, tant professors com professores. Per tant, tenim molta feina per fer.
Sí, és el tema dels referents, que moltes vegades els parlam amb educació. Diguem-ne, focalitzat molt els referents femenins, perquè les nenes tinguen referents de dones en els que puguen aspirar a ser elles, i ens hem oblidat d'un referent molt important, que són els referents de les noves masculinitats. Clar, els homes, els al·lots, els adolescents, moltes vegades es troben perduts dins d'un món que no acaben d'entendre perquè no els hi hem explicat d'una manera prou clarificadora. I aquesta falta d'explicació fa que es tanquin moltes vegades dins d'uns supòsits que són molt antiquats, però són els que tenen a l'abast. Això vol dir que hem de construir nous referents, hem de construir noves masculinitats i donar-les a conèixer. Els al·lots també necessiten referents masculins en els quals emmirallar-se, perquè, si no, s'acaben emmirallant amb aquests referents masculins antics que ja, de tan antiquats, ni siquiera els hi serveixen. I com que no els hi serveixen, moltes vegades acaben esbrufant-se justament per allà on no voldríem que sortissin. Per tant, aquí és on tenim els reptes de cara al futur.
Però jo no crec que sigui, quan, amb aquest plantejament que feies, no crec que sigui només un problema en igualtat d'oportunitats, en igualtat de gènere. Jo penso que aquest adolescent, home, es sent insegur no només amb el seu rol d'home, amb les dones, sinó en general. I, per tant, llavors, quan se'n van cap a actituds possiblement molt més d'ultradreta, pensen que amb la força, amb una solució una mica de dictadura així general, es pot arreglar el problema. Per què? Perquè no saben, vull dir, tenen aquesta inseguretat de no saber-ho. De no saber què. Per tant, vull dir, no només és l'educació, però és l'educació a tots els nivells. Vull dir, no només és l'escola, també és el que tu veus a casa teva.
Correcte.
Perquè si tu tens unes filles i penses que a l'escola i allí ho aprendran i tu llavors a casa teva no estàs col·laborant en les feines que et toca com l'altra persona en què compartiu, és que és molt important.
Sí, sí.
Us posaré un exemple. Una persona que hi era activa dins el moviment feminista i que som família, tenim un major que necessita ajuda. És que ho vaig trobar que em va fer pensar. I han fet una llista entre tots els nebots per anar cada dia un diferent a ajudar-lo, perquè és un fadrí, ja té 90 i molts anys i tal. I em va dir la llista dels dies que tocava i tot toca tal dia i tal.
Molt organitzat.
Molt organitzat. Està molt bé, beníssim. I li vaig felicitar per la iniciativa i per tot. Eren totes les nebodes.
No hi havia
ni un nebot.
Ni un home. I ella és que va fer-ho, ella ho deia fer per una cosa vull dir, pràctica, que funcionàs, per tant va agafar totes les dones.
Clar.
I així ella, jo d'una manera inconscient,
segur,
tenia clar que amb totes les dones aquell home estiria ben atès cada dia quan li tocàs, però ni un home. Això que de nebots n'hi ha un munt. I ho vaig pensar dins jo, no vaig dir res, òbviament, però vaig pensar...
Ho estàs dient aquí a la ràdio.
Ho dic sí, però així molt en general, però sí que ho vaig trobar com... I són coses que et surten de dins encara.
Sí, sí. Això és el que jo volia dir quan deia referents. És a dir, la nova masculinitat passa perquè en aquesta llista hi hagués homes que anassin a atendre en aquest familiar. Quan dic educació i models, no són a l'escola, sinó dins la vida quotidiana. Els rols moltes vegades s'agafen perquè tu t'admiralles en persones. Record, fa molt de temps, un dels primers que es va posar com a referent de nova masculinitat, avui en dia ja seria una cosa molt casposa, és en John Lennon. Mm. En John Lennon se'l va posar com un exemple de nova masculinitat que mirava les coses des d'un punt de vista, evidentment, masculí heterosexual, ningú ho posava en dubte, però diferent de com es havia estilat fins a aquell moment. Això allà va quedar. Ara tenim molt poques noves masculinitats, en George Clooney, potser, però vaja, no abunden gaire. I aquí és on hi ha tot un camí d'exploració per posar-lo a l'abast d'aquestos nous joves que necessiten saber quines actituds han d'assimilar.
Passa que si tu els eduques a tota aquesta gent jove i no tan jove, perquè l'educació ha de ser general de la societat i sempre ha d'haver una formació i una educació dins la societat, si tu eduques la teua societat que es cohesioni al voltant de tots uns valors que són els valors de la igualtat i de la llibertat, vull dir, amb això d'aquí ja fas una societat que amb aquests valors ja la fas igualitària i cohesionada. Sí. Jo que és allà on hem d'anar, educar la gent amb aquests valors.
Correcte.
Generals, amb tot. Igualtat de persones en tots els seus moments.
I no sé com, però les xarxes estan fent també molt de mal, perquè a través de les xarxes s'està fent, a vegades, el meu... s'està donant valor a coses que no haurien de tenir i no es posen en valor les que haurien de tenir. Com es pot arreglar aquest tema? No ho sé, però estem davant una situació greu perquè influeix moltíssim les xarxes damunt la gent jove i potser no tenen aquests models que estàveu parlant, no troben aquest model que haurien de trobar si busquen informació o si busquen coses. Sí. I potser es guien per missatges totalment erronis, sobretot ara que hi ha un avanç molt important, com deia abans, d'esperança de l'ultradreta, amb uns missatges que precisament són tot el contrari.
Però perquè ella s'ha fet seu a la xarxa.
Correcte.
Però vull dir, tu pots també t'enviar els teus missatges a través de la xarxa. Jo també penso que a vegades hi ha hagut un conformisme o una tranquil·litat que no, que quan m'ho ha donat... Ja t'ho havien passat per la cara.
Sí.
Vull dir, la gent s'ha de ser més proactiva.
Sí. Totalment.
Vau ser-hi ahir en aquesta concentració, perquè pos damunt la taula el fet que va ser una concentració, no ha estat una manifestació com altres anys, perquè va coincidir, no sé si va ser casualitat o no, amb la cursa de la dona, que estava organitzat també per les institucions, just a la mateixa hora que la protesta feminista. Què opina?
És una llàstima que no es ve consensuat aquest programa. La manifestació era una cosa que fa molts anys que es ve fent i que fins ara no hi havia hagut cap problema. Era una cosa que podia compaginar-se, però jo penso que la manifestació és més important que la cursa, des del meu punt de vista. I el fet de que no es va consensuar aquest calendari adequadament, doncs crec que va ser un gran error.
Sí, totalment d'acord. Jo crec que la cursa pot començar una miqueta abans i després de la cursa podem tenir un horari de manifestació i seguir més o menys en la tradició, que el 8M és un dia per manifestar-nos en el carrer, és un dia reivindicatiu. És més, jo vaig veure molta gent que anava amb la camiseta de la cursa que perfectament, segurament, en acabar la cursa hauria vengut cap a la manifestació. Per tant, crec que aquí hi va haver-hi, diguem-ne, una falta de flexibilitat, de voler arreglar un tema que crec que tindria que ser com a bastant més consensuat.
És un dia que jo penso que qualsevol activitat hi cap. Sí, és un dia de reivindicació general. És un dia, diríem, de trobar allò que ens uneix. no buscar aquestes divisions i que, per tant, jo penso que totes les activitats que es feien podien trobar el seu moment i el seu lloc. Correcte. I totes celebrar, i celebrar el dia. Perquè allò que sí que m'ha dolgut una mica és veure també aquests llocs en què les manifestacions feministes s'han dividit, però per uns punts tan concrets que jo penso que en aquests dies, que és el que deia abans, has de saber buscar allò que t'uneix, perquè allò que t'uneix és el 90% i celebrar aquest 90% i seguir consolidant aquest 90% i deixa aquest 10% que hi ha uns punts de divergència per un altre moment. I perquè és que si no, llavors la bugada es perd per tothom.
Clar, sí. Divideix i avançaràs.
Exacte,
és que amb això juguen. Clar. Que a més el moviment feminista no és d'un únic cap, hi ha moltes persones implicades, cada una és diferent, hi ha molta diversitat, i jo crec que justament el masclisme juga amb això. Com que saben que ens poden dividir, allí fan una divisió cada vegada més grossa i a partir d'aquí nosaltres ens anem afablint.
Més notícies que han passat aquest cap de setmana a Eivissa, en aquest cas, i evidentment després també posarem aquesta jornada de reivindicació damunt la taula quan parlem amb en Pepo Rubio per posar el focus també amb tot el que s'ha fet a Formentera i fer balanç. Però una altra de les grans notícies del cap de setmana aquí a Eivissa ha estat aquestes jornades de portes obertes de l'Esparador Nacional de Turisme, que demà obri oficialment, i aprofit per dir que serem en directe fent el programa des d'Esparador demà en aquest primer dia de portes obertes pels clients. Vosaltres hi heu pujat perquè pràcticament hi ha anat tothom, però veig que d'aquesta taula en Vicent tampoc, o sigui, no. Estàs en minoria, Antònia Maria.
Em sap greu, però a més som una privilegiada.
A veure, explica'ns.
Hi vaig anar dissabte, que no hi havia tanta gent com diumenge, i no vaig haver de fer cola per res, i hi havia poca gent a les dependències, i vaig disfrutar moltíssim la visita. He de dir que m'ha agradat molt la reforma arquitectònica que han fet. Les escales d'Anelies han estat perfectament a to amb la nova imatge que tenim del castell. M'encanta com ha quedat des del punt de vista arquitectònic. I tinc una queixa, que ja la vaig transmetre i ara la torno a repetir. Dins l'Esparador hi ha moltes troballes arqueològiques. També hi ha moltes mostres d'art contemporani. Bé, l'art contemporani està perfectament catalogat i indicat en lletreros. Les troballes arqueològiques no hi ha ni una sola explicació ni indicació.
Enlloc, eh?
Enlloc. És més, hi ha una cosa que és molt... Hi ha una vitrina, que hi ha una espècie de molí i uns recipients que tothom va interpretar que allò era un molí, però no sabíem si d'oli, si de gra, de què fos. I a dalt hi havia un mòbil. Vam mirar lletreros i aquell mòbil ho posa perfectament. Material acrílic, de fulano de tal, no sé quants centímetres, etc. Res sobre aquell molí. A posteriori m'he enterat que és un molí per moldre pólvora.
Hola.
I que, claro, i allí hi havia tot el mecanisme de poder fer sa pólvora. No hi ha res més interessant que això, si vas a veure justament una alcassaba, un lloc militar.
Correcte.
Bé, idò, res, no hi ha cap explicació, en cap idioma. Espero que quan ho posin, almenys utilitzaran el sabor local i també ho posaran en català, perquè ja seria el colmo que només pensessin en els que venen de fora i no ho posessin en el nostre idioma. És una queixa, reivindicació, petició que faig des d'aquí.
Sí. Esperança, Vicent?
Jo, mira, jo cada vegada que pal d'Esparador tinc aquesta ànima trista perquè penso que no hauria d'haver set. Jo ja sé que no era fàcil trobar una solució per mantenir el castell i que es va recórrer, però que tot el nostre patrimoni per mantenir-lo, per salvar-lo, haguem de recórrer en el turisme, no deixa que una part de la meva ànima quedi trista. Em sap greu, però sí. Per tant, no he anat. Però llegint, com he llegit, i escoltant ara, per exemple, en Antònia Maria, també vull fer una reivindicació. Jo quan vaig, per exemple, he anat a l'Esparador de Cardona, per veure el castell de Cardona, amb tota la importància que té dins la història, el gran castell de Cardona, allí hi ha un museu. i hi ha visites de tota la part històrica amb una explicació històrica que estan ben organitzades i que són, no me'n record cada quan, però bé, com un museu més. Jo vull que Eivissa, el nostre operador, també segueixi tenint aquesta funció, que segueixi sent un museu. Vull dir que si volen llogar les habitacions a 500 euros en temporada baixa i no sé quan en temporada alta, que ho facin. Però com a mínim que tota una altra part quedi oberta amb horari de museu i que es pugui visitar. Això com a mínim la meva ànima perquè estic una mica contenta.
Jo una mica corazón partido en aquest cas perquè coincideix amb l'esperança de dir llàstima que aquest espai que és emblemàtic per Eivissa i de caixa valua que té no s'hagi pogut utilitzar una altra finalitat com hagi estat pues, museístic o fins i tot també se li hauria pogut donar que se'n va parlar en el seu dia de ser una part institucional de Silla,
sí,
perquè d'això se'n va parlar.
Serà una escola d'idiomes.
Exacte. El que passa és que jo entenc que un espai com aquest, mantenir-lo és molt difícil. I la prova està que tenim algun espai ara mateix tancat, com és l'extensió del Museu Arqueològic, que està tancat perquè pendent de fer reformes. I em porta un munt d'anys, no? Per tant, s'ha buscat aquesta solució i jo en aquest cas doncs, n'estic content perquè és una manera de que el patrimoni està mantingut. Hi ha aquests discursos que diuen més places turístiques, estan parlant d'un mínim de places turístiques, que la veritat no afecta gaire, sí que és cert, jo en aquest cas tinc que dir que estic totalment en contra del creixement turístic, però estan parlant d'un mínim i que posa en valor també un espai que tots sabem que costa molt que estigui revitalitzat i mantingut i tot això. No per massificar-lo, no m'entengueu malament, sinó per mantenir-lo una miqueta. Però sí que és cert que s'hauria potser d'explorar vies de poder, potser, que estigui més obert en el públic en general i si hi ha possibilitat d'augmentar amb espais museístics...
Que tingui aquesta part museïtzada. Sí. Jo penso que així com a mínim com a eivissencs o com a eivissenca em sentiria, no us sentiríeu més satisfets.
I tant,
sí.
I tant.
Sí. Jo crec que sí, que és una reivindicació que hem de fer i ni un mil·límetre endarrere. Els espais museïtzats han d'estar a lliure disposició perquè els puguem anar a visitar sempre que vulguem. He de dir que me vaig informar a veure quines possibilitats tenia jo d'anar-hi sense haver de passar nit allí dins.
No diguis lo d'esbar.
Està obert igual, és a dir, està obert tota sa part de restauració, està oberta i, evidentment, si vas i no consumeixes, jo imagino que també està obert a disposició. Una altra cosa és que sigui un lloc en el qual hi pugui haver-hi, diguem-ne, una certa vigilància.
Hauries d'haver demanat el preu de gin tònic. Perquè amb aquelles vistes de la mà, allò és una meravella.
Jo hi penso anar-hi de tant en tant a fer alguna excursió i parar-me i entrar dins del castell, perquè crec que és una cosa que l'hem de poder disfrutar tots.
Correcte.
I de tant en tant val la pena. Les vistes que vaig veure són impressionants. I el pati d'armes m'ha robat el cor, la veritat. O sigui que crec que és un gran patrimoni que s'ha restaurat de la manera adequada i, a més, el que sí que hem de fer és ni un pas endarrere per seguir disfrutant d'aquest patrimoni.
Correcte.
I anar-lo a visitar amb assiduïtat. Cada vegada que anem per dalt vila hi hem d'entrar.
Jo me'n recordo el 75 que vaig anar-hi, que hi havia vaig anar-hi a fer visita de companys que feien FP allí, formació professional, que és quan es va implantar, que jo vaig ser el primer de BUP i paral·lelament es va implantar el FP. I allí ho feien, i en aquest cas és l'espai aquell de arcs, jo tinc record que hi feien classe o es trobaven, no
sí,
sé què.
Sí, sí.
Fa anys.
Està preciós aquest espai.
I des de llavors s'ha aquest espai no havia estat possible visitar-lo de la gent d'aquí.
Clar, que sigui un espai que estigui obert, que no només sigui aquest recinte privat.
Exacte.
En tractar-se d'una institució pública, això hauria de ser més fàcil, no?
A veure, jo no sé com s'organitzarà les possibles visites de gent externa, però sí que és veritat que tota la part de restauració està oberta
en
el públic en general.
Sí. Ja, sempre que paguis, això és com qualsevol bar o restaurant, vull dir, això no és això. El que has de fer és que hi hagi una part que sigui museu, amb visites dins aquest museu, amb visites històriques del lloc, que això passa a altres paradors. Si passa a altres paradors vol dir que és possible.
Exacte.
Vol dir que vora l'Ajuntament i el Consell
s'han de posar d'acord.
Això mateix.
I han de gestionar-ho de la forma adequada.
Exacte. I doncs, si ens voleu acompanyar per aquest gin tònic que deia en Esperança, o per el que us vengui de gust, perquè serà una mica d'hora, potser, però per el que vulgueu, ens podeu acompanyar demà, si voleu.
Et podria fer un suggeriment. La propera tertúlia, la propera tertúlia la podríem fer allí.
Vinga, demà ho demanarem en el director.
Bona idea.
Pau Arbona, a veure si un dia el pròxim programa, en comptes de ser de contingut generalista, que serà demà, podem fer un dilluns, un programa allà, per exemple.
Sí, no només de parador, sinó també de turisme, perquè el parador també és un model turístic diferent del que estem acostumats.
Sí, una tertúlia, m'estau proposant una tertúlia especial temàtica per parlar de turisme, i fer-la allà, pujar amb tots equip, ja estan embolicant de nou en Pablo, en Carlos, Nieves, pren nota d'aquesta petició, mirarem de fer-ho possible. Els vostres desitjos, nosaltres ens els prenem com ordres, així que el que vulgueu. Ens ha quedat un tema pendent damunt sa taula, però hem d'anar tancant sa tertúlia d'avui perquè era important parlar d'aquest tema, així que si sa setmana que ve torneu a ser aquí, estarà na Nieves García Gálvez al capdavant de a tertúlia dilluns que ve, però m'asseguraré que es posa aquest tema.
Crec que sí, que és molt important, sí. I no només a Eivissa, sinó també a Formentera. Sí. Perquè com que el problema dels menors no acompanyats surt bàsicament i esclata a Formentera, com a públicament, per dir-ho així, sí que seria important que parléssim d'Eivissa i Formentera amb aquest tema.
Vinga, idò, ara mateix li traslladaré aquesta petició a Nieves de cara a dilluns de la setmana que ve, que en seguirem parlant, i us volia agrair moltíssim a tots tres. Vicent Torres, Benet, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, un plaer.
Antònia Maria Siré, moltíssimes gràcies.
Com sempre, gràcies a vosaltres.
Esperança Marí, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Són les 12 ja gairebé 40 minuts, fem una aturada per la publicitat, res, 2 minutets, anem desallotjant aquest estudi i connectant amb Formentera perquè en Pepo Rubio, periodista de Ràdio Illa, ens expliqui tot allò que ha estat notícies a Pitiusa del Sud en aquesta última setmana, que no hem parlat amb ell. Res, tornem en 2 minutets. Fins ara.
IB3 Ràdio és informació.
Tentol.
Com estàu? Ben trobats un dia més a Tentol.
Tentol, amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que ve dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio.
Olicari.
Hola a tothom.
Molt bon dia, ulls de Tentol.
Bon dia, Coret.
Aquí la senyora Tabriós.
No ho entenc.
Tal com avui naixia Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic així com endimoniat.
Tentol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, escalfant per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font. Vos donar la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis. La ciutat perdida de Roma. Realment varen existir? Quantes serien? On estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
El dia a Eivissa i Formentera, IB3 Ràdio. Connexió Formentera.
Tots ahir, 42 minuts, ja tornem a ser aquí. Estava escoltant El dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i com fem tots els dilluns, a aquesta hora aproximadament, ja podem parlar amb el nostre company, el periodista de Ràdio Illa, Pepo Rubio, perquè ens expliqui fil per randa i de manera exhaustiva tot allò que ha estat notícia a Formentera en els últims dies. Molt bon dia, company.
Molt bon dia des d'aquesta Formentera assolellada en aquest dilluns. Ens agafa una mica, diguem-ne, peu canviat, perquè la previsió deia que avui doncs, tindríem jornada encapotada, però bé, benvinguda sigui. Sí, ahir també va brillar el sol a Formentera, amb poc vent. També teníem moltes ganes de gaudir d'un dia així, perquè ahir era el Dia Internacional de la Dona, el 8M, que es va commemorar, i de quina manera, a Formentera, amb una jornada reivindicativa i també doncs, de certa celebració. Primer va començar tot amb una cursa de la dona i caminada, un recorregut bastant assequible, des de Sant Francesc fins a Can Marroig, 8 quilòmetres anar i tornar. Déu-n'hi-do la participació, més de 400 persones es van sumar a aquesta cursa de la dona amb benefici, a benefici als fons recaptats de l'Associació Espanyola contra el Càncer. I després a la una hi havia doncs, l'acte central d'aquest cartell del 8M Formentera que fa dies que està en marxa i de fet continuarà al llarg d'aquesta setmana i fins a finals de mes. Què va passar ahir a la plaça? Doncs primer de tot arribaves allà i et trobaves tota la plaça engalanada. A una banda hi havia el col·lectiu Espai Dones, recordem, sí. 19 anys ja de lluita feminista a Formentera. I d'altra banda, teníem al costat de l'Ajuntament Vell doncs, les integrants de FIGA, una nova entitat feminista sorgida els darrers anys, que també doncs, tenien un muntatge que era molt colorista, també amb moltes consignes, per reivindicar aquesta igualtat. Es van fer els manifests tant d'Espai Dones com de FIGA. Jo diria que més d'un centenar, molt més d'un centenar generós, diguem-ne, a la plaça. I després tot plegat va concloure amb, en aquest cas, amb cantant doncs, dos cançons per part d'Ana Olga Méndez, una professora de l'Escola d'Idiomes, que va cantar doncs, Vivir Quintana, La Canció Sin Miedo, i d'altra banda també doncs, un altre tema, en aquest cas Tu Nombre, de Maria Ruiz. Per acabar la festa hi havia una paella que van muntar també l'Associació Espanyola contra el Càncer i la van fer, i això un dia hem de parlar amb aquesta gent, amb els de l'Associació Gastronòmica Esforn.
Val.
Una associació que són cuiners professionals de Formentera, però clar, l'hivern, diguem-ne, que com que estan tranquil·lots, doncs es dediquen a fer paelles solidàries sense cobrar res. O sigui, per dir-te alguna cosa, ara es munta aquesta paella el Dia de la Dona a benefici de l'Associació Espanyola contra el Càncer, doncs et venen ells i t'ho munten, i t'ho fan. Porten estris, porten la paella, porten sobretot la sabidoria paellera que tenen, i ho fan. La setmana que ve hi haurà un dinar aquí al Mestre Lluís Andreu que muntem els pares de la Pima per recaptar sous per la vetlla de fi de curs perquè no en sortia un ull de la cara. Qui ens fa la paella? Els de l'Associació Gastronòmica Esforn. No, de veritat.
No, clar.
Fan una tasca molt, molt interessant.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí. Estan sempre allà, eh? A veure si aconseguim parlar amb ells un dia d'aquests.
Quan tu vulguis, Pepo.
Bé, en tot cas, avui volíem saludar a Dolores Fernández Amargo, que és, podem dir, una de les grans culpables de que tinguem un cartell del 8M tan complet, i ella és presidenta d'Espai Dones, com dèiem, aquesta organització que ja porta gairebé 20 anys de lluita feminista a Formentera. Molt bon dia, Dolores.
Bon dia a tots i a totes.
Què tal la jornada d'ahir?
Pues bien, muy bonita, nos acompañó el viento, el buen tiempo, nos acompañó el buen tiempo, porque es importante a la hora de colocar carteles y demás, pues el que no haya viento o haya lluvia, pues está bien. Y sobre todo porque la gente está más tranquila, no está nerviosa por el mal tiempo, porque tiene frío o lo que sea. Entonces, la verdad que estupendo, hizo buen día, acompañó y bueno, hubo buena participación y bueno, esta canción del final que no nos esperábamos, siempre hay aportaciones así el Día de la Dona y bueno, encantadas.
Escolta, dius que estàvem tranquils, no nerviosos pel bon temps, però sí que estem un poc nerviosos i també nervioses per la mala maror que hi ha a internet, especialment els darrers anys. I de fet, en el vostre manifest del 8M 2026 posava molt d'èmfasi en aquest masclisme que va en auge a les xarxes, a internet.
Sí, sí, sí. Nosotros, fue importante, nuestro manifiesto, nos centramos en algo porque sabemos que hay muchísimos problemas, ¿vale? Pero nos centramos principalmente en la violencia digital, en la violencia digital que hay en las redes sociales y, bueno, que se ponga remedio a ella, o sea, se restrinja a los menores o haya restricciones precauciones para que no tengan esta, porque todos en nuestra vida normal respetamos o procuramos que nuestros menores o nuestros niños y niñas no vayan a sitios peligrosos, no vayan con cierta gente, etcétera, etcétera, y resulta que dentro de las redes pueden contactar con quien sea, o sea, es el salvaje oeste, ¿no? Y entonces esto, bueno, queremos controlarlo y nos parece muy importante. Y por otro lado, la coeducación. La coeducación es importantísima en todos los niveles y sobre todo también en las redes digitales. Los niños y las niñas tienen que aprender a moverse en este mundo actual y dentro de todos los ámbitos de socialización hay que intentar que haya una educación actual de las personas, de ese más a los niños. Que se les eduque también en lo que se pretende, no seguir con esa masculinidad tóxica, sino que aprendan a ser personas y a entender mejor el mundo y ser más igualitarios, igual que a las niñas. O sea, hay que continuar con la coeducación. Siempre que hay una sociedad con una problemática, siempre se mira a la educación y la coeducación tiene que hacer pero en todos los ámbitos de socialización de los menores y sobre todo y también de las personas, porque hay un problema en la sociedad, porque el feminismo se encarga de esas diferencias, de esa jerarquía de poder que hay en la sociedad y tenemos que educar a los niños y a las niñas iguales, y para educarlos iguales hay que trabajar diferentes aspectos y para que el día de mañana sí haya igualdad. Es importantísimo. Por tanto, sí dimos mucho énfasis en ese sentido y exigimos también que se regule las plataformas, porque las plataformas y los algoritmos, que son los culpables, muchas plataformas de estas no se responsabilizan absolutamente de nada y entonces es importante regular todo esto y que no sigan campando a sus anchas, ¿no? Entonces, nos pareció que era muy importante trabajar todo esto. Y bueno, con respecto a la coeducación, luego nos centramos un poco en las Illes Balears para que se renueve el plan de coeducación de las Illes Balears. O sea, es muy importante que esto se haga, que parece ser que no, de momento parece ser que no hay tanta importancia porque no se hace todavía, ¿no?
Sobre aquesta reflexió, Dolores, que ens fas al respecte de com els fenòmens a internet i a les xarxes socials estan assenyalant les opinadores dones pel sol fet de fer-ho, i també estan, diguem-ne, creant un estat d'opinió. Això és bastant interessant, l'enquesta que ha sortit publicada fa bastant poc de el sentir dels joves i les joves sobre el que és el feminisme i una de les conclusions principals és que la creença dels homes i dones joves és que les dones han arribat massa lluny en la seva reivindicació feminista. No tots, no totes, però és una tendència que va en augment i en 4 o 5 anys s'ha vist una pujada percentual bastant destacable.
Sí, 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 y esto es todo cuestión de redes sociales y todos estos influencers que no tienen ni idea de nada, además, y que no saben lo que es el feminismo. El feminismo es lo que hace es ver la sociedad, ver las injusticias y debatirlas y exponerlas. O sea, nada más que eso, nada más que eso.
Les companyes de Figa, justament en el seu muntatge, tenien un rètol que feia al·lusió justament a això, no? Deia, no nos pasamos tres pueblos. Deien les de Figa, diu, todavía ni sacamos el billete. Y diu, desde el 2003 hasta el día de hoy hubo 1.352 feminicidios solo en España. I el que portem del 2026, doncs han registrat 16 dones assassinades.
Bueno, los asesinatos continúan, no disminuyen claramente, ¿no? Puede haber un año más bajo que otro en algún momento determinado, pero realmente, y ese es un síntoma claro y preciso de esas diferencias de poder, ¿no? Esa jerarquía de poder entre hombres y mujeres. El feminismo no es una guerra entre sexos. Sé que hay, bueno, se intenta hacer creer esto, pero para nada, ¿no? Es simplemente más justicia social y nosotras queremos estar en el lugar que nos corresponde, por supuesto.
Fixeu-vos on està el debat. O sigui, la definició de feminisme, o sigui, és a dir, la lluita per la igualtat, no la superioritat d'un cap o l'altre, no? La igualtat. Clar. Doncs encara, avui en dia 2026, hem d'estar tornant a explicar la definició perquè se'ns entengui. Sí. Perquè hi ha tal confusió i intoxicació, a vegades, doncs, propiciat amb mala intenció des de les xarxes, internet, etc., doncs que hem de tornar a aquests bàsics, sí, diguem-ne. 100%. Bé, en tot cas, dir-vos que la programació del 8M a Formentera continua. De fet, avui mateix s'ha celebrat una taula rodona a Radio Illa sobre la pel·li que ahir es va programar al cinema, La Sustància, amb Demi Moore, que parla molt, d'això del teu prime com a dona, no? Que has de ser jove, guapa i tot això.
La pressió estètica, bé, vull dir, gran pel·lícula.
Això.
Sí, sí, sí.
Això. I bé, i de fet, doncs, continuarà al llarg d'aquesta setmana. Demà, dimarts, a les 6:30, hi ha la presentació d'una eivissenca, de fet, una investigació molt guapa a Formentera, na Clàudia Cotaina Rosselló, que es titula Dones que estimen les dones, violències i xarxes de sororitat a la Formentera del segle XX. Ja ho veieu, eh? O sigui, ara que es parla tant de la sororitat, sí, doncs, com aquest concepte, aquesta germanor entre dones per ajudar-se unes a les altres, ja funcionava durant el darrer segle a Formentera. També hi haurà Cinefòrum aquest dijous, organitzat per Figa, amb la pel·li Belén. Serà el dijous a les 6:30 a l'Espai Cultural. Després, una activitat educativa, Estudiants, Pioneres i Valentes, clar que sí, a generar bones tendències, 24 de març, a la Sala de Cultura, al cinema, i tot plegat acaba el 29 de març a les 12, amb el 15è homenatge a la dona gran de Formentera. Dolores, com sempre, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, però quería añadir que el dia 17 hay una actividad de un sindicato, de UGT, que sobre el acoso machista en el trabajo, vamos.
Mira. Molt bé, moltes gràcies, Dolores, que vagi molt bé. Bé, i escolta, per dos minutets, dir-vos que tenim algun formentari penjat a l'Àsia que no té manera de tornar, pel tema de, doncs bé, doncs de la guerra a l'Iran. Alguns han aconseguit tornar fent realment la volta al món, pràcticament. Sí. Hi havia un que estava a Tailàndia, ha hagut d'anar de Tailàndia ja fins a Austràlia, d'Austràlia a Califòrnia, de Califòrnia a Madrid, o sigui, la volta al món, perquè venia, sí, diguem-ne, del Golf Pèrsic. Sí. Un altre ens ha explicat que anava de la Índia fins a Addis Abeba, Etiopia. S'ho prenia amb esportivitat, perquè diu, mai he estat a Etiopia, mira. I d'Etiopia a Madrid, sí, però 2000 euros que li ha costat,
clar,
el bitllet.
Clar, clar.
I coses d'aquestes. Encara n'hi ha uns altres que estan esperant que la cosa s'apanyi i, bueno, doncs això, a veure com poden, doncs, tornar cap a casa el més prompte possible. Pel que fa a la xarxa viària, dir-vos que el Consell està, doncs bé, ara mateix portant a terme els treballs de repintat i actualització de la senyalització viària a Sant Francesc, pàrquings de motos, passos zebra, aquestes coses, i ja han començat les obres a la carretera, que això sí que és una cosa important, des del quilòmetre 0 fins al quilòmetre 5, on hi ha la benzinera de Can Rita, per entendre'ns, la que està a Sant Ferran, doncs han començat ara unes feines previstes per 4 mesos, però l'empresa intentarà retallar fins a 3 mesos i mig, o sigui que acabaria en mitjans de juny, si tot va bé. La idea és, doncs bé, millorar drenatge, senyalització, també el tema dels encreuaments més perillosos, com el de Porto Saler, volen millorar visibilitat en diversos aspectes perquè allò no sigui un punt negre de la nostra xarxa i sobretot reasfaltar, que també és molt important. D'altra banda, bé, doncs, ressenyar que en Martí Riera Negra, un formenterer que està estudiant arqueologia a la Universitat de Barcelona, ha aconseguit una beca d'investigació, en aquest cas la de Patrimoni del Consell de Formentera el 2025, per ficar l'ull a Sespardell, ja saps, aquest illot que queda, doncs bé, a l'est de Sespalmador,
sí,
i resulta que allà hi ha la coneguda torre de Sespardell, de fet no hi ha, sinó hi ha les restes de la torre de Sespardell,
sí,
i es pensava que només hi havia això, però ell ha aconseguit amb una investigació a través de videometries amb drons veure que hi ha 5 estructures més relacionades amb aquesta torre. Llavors, bueno, doncs ara impulsa una investigació per esbrinar, doncs, què hi ha allà. Sobre l'etern problema de l'habitatge, mira, només una dada. Hi ha 18 places de personal docent a Formentera.
18.
Aspirants, 12.
Val.
Queda
no
clar,
surten,
no?
Els comptes, eh?
Bé, doncs escolta, fins aquí el resum de l'actualitat a Formentera, que tingueu una bona setmana i quan vulgueu tornem a connectar.
Perfecte, i així ho farem. Pepo Rubio, mil gràcies, com sempre, per explicar-nos-ho tot tan i tan bé. I si no hi ha novetats, parlem dilluns que ve, però tu ja saps que sempre que vulguis, això, tenim els micros oberts per tu.
Una abraçada, que vagi bé.
Una altra per tu, company. Són les 12:57. Nosaltres ja enfilem al final del programa d'avui.
L'agenda.
Papa, cuéntame otra vez. I avui és el moment de repassar l'agenda cultural. Ja tornem a tenir aquí en Aníbes García Gálvez. Molt bon dia de nou, companya.
Laura.
Avui obrim agenda a Jesús i ho fem per visitar l'exposició A Flor de Pell.
Sí, es tracta d'una mostra col·lectiva que convida a conèixer quatre mirades artístiques que dialoguen entre elles i a descobrir diferents llenguatges, sensibilitats i formes d'entendre la creació contemporània. S'exposa al Centre Cultural de Jesús i avui es pot visitar de 4 a 8 de la tarda.
Continuem a Santa Gertrudis, en aquest cas, per assistir al taller Límites, creando un ambiente familiar armonioso.
L'infermera especialista en pediatria Rocío Delgado i l'instructora de ioga especialista en maternitat i assessora de lactància Juli Páez imparteixen aquesta formació en la que oferiran recursos i estratègies per establir límits efectius i crear un ambient familiar que afavoreixi el desenvolupament emocional i social dels més petits. La cita és a les 5 de la tarda a l'Escoleta Menuts de Santa Gertrudis. El taller està adreçat a famílies amb infants de fins a 3 anys i l'entrada és gratuïta sense inscripció prèvia. A més, hi haurà servei de custòdia d'infants.
Molt bé, i acabem a Vila per veure l'exposició 31 artistes a Eivissa.
Sí, la mostra posa en valor el talent i la creativitat de 31 dones vinculades a l'illa d'Eivissa. S'exposa a la nostra sala fins el 28 de març i avui es pot visitar de 5:30 a 8:30 de la tarda.
Molt bé, i doncs quedem amb tot això, Nieves. Moltíssimes gràcies.
Fins demà.
Fins demà al Parador,
al Parador,
eh?
Sí,
a partir
estarem.
De les 12:04 allà al Parador Nacional de Turisme, que obre portes demà ja de manera oficial. Fins demà, Nieves.
Se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas.
I en aquest últim minutet del programa, aprofitant per felicitar el cantautor Ismael Serrano, que va néixer el 9 de març de 1974, avui fa 52 anys, l'any 1997 va publicar el seu primer treball, que es deia Atrapados en Azul, on va explorar el gènere de la cançó protesta. Des de llavors ha publicat una vintena de discos. Avui el felicitam i ens acomiadam amb un dels seus temes més coneguts i que formava part d'aquell primer àlbum, Papa, cuéntame otra vez. Com us dic, demà a partir de les 12:04, programació en directe des del Parador de Turisme. Si voleu venir a saludar-nos, allà estarem. Ho deixem aquí? Això, tornem demà. Molt bona tarda, fins demà. Los que morían en Vietnam ahora mueren en Bosnia. Los que morían en Vietnam ahora mueren en Bosnia. Los que morían en Vietnam.